El Nadal de 1992, Stephen Hawking va concedir una entrevista realment curiosa. Una entrevista radiofònica en un programa de la BBC britànica anomenat Discos de l'Illa Deserta, que s'emet, atenció, des de l'any 1942, i pel qual hi han passat al llarg dels anys tota mena de personatges, escriptors, actors, músics, polítics, científics, professors... La peculiaritat del programa és que els invitats, els quals s'anomenen nàufrags, han d'escollir 8 discos per endur-se a una illa deserta. També se'ls demana que triïn un objecte de luxe i un llibre com a companyia. El programa és setmanal i dura una hora. Nosaltres volem reproduir aquí una part d'aquesta entrevista perquè la considerem molt interessant des del punt de vista científic, però també des del punt de vista humà. El que no farem serà escoltar totes les músiques que va triar Hawking, perquè precisament el protagonista, més que les músiques, són, és, podem dir, ell mateix. Professor Hawking, què li proporciona un plaer més gran, la física o la música? Confesso que el plaer que em dóna la física quan les coses van bé és molt superior al de la música, però això en una carrera professional passa molt poques vegades, molt de tant en tant. Un disc, en canvi, el pots posar sempre que vulguis. I quin seria el primer disc que posaria vostè en la seva illa deserta? Glòria, de Poulenc. La vaig sentir per primer cop l'estiu passat a Aspen, Colorado. Aspen és bàsicament una estació d'hivern, però a l'estiu allà s'hi fan reunions de físics. Al costat del lloc on es fan les trobades hi ha una carpa molt gran on s'hi celebra un festival de música. Mentre rumies sobre què passa quan desapareix un forat negre, pots escoltar els assaigs. És ideal, combina els meus dos grans plaers, la música i la física. Si els puguis tenir a tots dos en la meva illa deserta, no voldria que em vinguessin a rescatar. Bé, almenys fins que no hagués descobert alguna cosa de física teòrica que tingués ganes d'informar-ne a tothom. Suposo que no estaria bé que tingués una antena parabòlica que em permetés rebre treballs de física per correu electrònic. La seva mare ha dit que vostè sempre va tenir, segons les seves paraules, una gran capacitat de meravellar-se de les coses. M'adonava que li atreien les estrelles, va declarar. Ho recorda? Recordo una nit que vaig tornar tard de Londres. En aquells temps, per raons econòmiques, apagaven l'enllumenat a mitjanit. Vaig contemplar el cel travessat per la Via Làctia com mai no l'havia vist. No hi haurà fanals en la meva illa deserta, així que podré veure bé les estrelles. Triï un altre disc, sisplau. La Valquíria, de Wagner, acte primer. Quan l'any 1963 em van diagnosticar la meva malaltia, em vaig bolcar amb Wagner perquè m'identificava amb el seu to tenebrós i apocalíptic. Gosaria afirmar que si no hagués patit l'esclerosi lateral amiotròfica potser no hauria aconseguit tot el que té o aquesta explicació és massa simplista. No crec que una malaltia de les neurones motrius pugui significar un avantatge per ningú, però per mi va resultar menys inconvenient que per altres perquè no em va impedir de fer el que volia, que era tractar d'entendre com funciona l'univers. Escoltem més música, doncs. Quina? els Beatles, Please Please Me. Necessitava un canvi després d'haver escollit peces de música clàssica. Com molta altra gent, vaig acollir els Beatles com una alenada d'aire fresc en una escena musical més aviat antiquada. Solia escoltar els 40 principals de Ràdio Luxemburg els diumenges a la nit. El que primer va despertar la imaginació del públic i va provocar un nou interès per la cosmologia va ser el concepte de forat negre. Ha vist vostè algun episodi de Star Trek anant audaçment cap allà on cap home ha anat mai? Li va agradar, si és que ho va veure? Vaig llegir molta ciència-ficció quan era adolescent, però ara que treballo en aquest camp em resulta massa simple. És tan fàcil escriure sobre viatges per l'hiperespai o sobre persones teletransportades quan no cal elaborar-ne una descripció consistent. La ciència autèntica ofereix un interès molt més gran perquè es tracta de coses que passen realment allà fora. Els autors de ciència-ficció no es van imaginar mai els forats negres fins que els físics els van formular. Però ara disposem de bones proves sobre l'existència de força d'ells. Què li passaria si caigués en un forat negre? Qualsevol lector de ciència-ficció sap el que passa quan es cau en un forat negre. Et converteixes en espagueti. Però el que resulta més interessant és que els forats negres no són negres del tot. Emeten partícules i radiació a un ritme constant. Això fa que el forat negre vagi desapareixent a poc, però no se sap què succeeix després amb el forat negre i el seu contingut. És una àrea d'investigació molt interessant que encara no ha estat conreada pels autors de ciència-ficció. Vostè diu que no sap el que amb el pas del temps li succeeix a un forat negre i el seu contingut, però, si no recordo malament, la teoria era que fos el que fos el que hagués passat, tot el que desapareix en un forat negre, incloent-hi un astronauta, s'acabarà reciclant com a radiació. L'energia de la massa de l'astronauta es reciclaria com una radiació emesa pel forat negre. Però el propi astronauta o inclús les partícules que el van constituir no sortirien del forat negre. Així doncs, la pregunta és què els succeeix? Són destruïts o es traslladen a un altre univers? M'agradaria molt saber-ho, i no és que estigui pensant en llançar-me dins d'un forat negre. Vostè, Stephen, treballa sobre intuïcions? Vull dir, arriba una teoria que li agrada i després s'esforça en demostrar-la? O com a científic progressa sempre de manera lògica cap a una conclusió sense gosar fer suposicions prèvies? Em baso força en la intuïció. Faig un supòsit, però després l'he de demostrar. I en aquesta etapa moltes vegades descobreixo que allò que havia pensat no era cert. O que hi havia alguna cosa més que no se m'havia acudit. És així com vaig esbrinar que els forats negres no són completament negres. Provava de demostrar una altra cosa. Més música, sisplau. Mozart ha estat sempre un dels meus preferits. Una de les seves obres més grans és el Requiem. Simplificant molt les seves teories, i espero Stephen que em perdonarà, vostè pensava fa temps que va existir una creació, un Big Bang, però ara ja no creu que hagi succeït així. Considera que no hi hagué començament ni hi haurà un final, que l'univers existeix per ell mateix. Significa això que no hi va haver una creació i que per aquest motiu no hi ha un lloc per Déu? Sí, ha simplificat massa. Encara crec que l'univers va tenir un principi en temps real, en un Big Bang. Però hi ha una altra mena de temps, l'imaginari, perpendicular al temps real, on l'univers no té principi ni final. Això el que vol dir és que la forma en què l'univers va començar va venir determinada per les lleis de la física. No s'hauria de dir que Déu va decidir posar en marxa l'univers d'una manera arbitrària, que no puguem entendre. No s'afirma ni es nega l'existència de Déu. Simplement es diu que ell no és arbitrari. Fins ara, Stephen ha viscut 30 anys més del que li havien anunciat. Ha estat pare d'uns quants fills, tot i que li havien dit que no en podria tenir. Ha escrit un best-seller i ha revolucionat idees molt antigues sobre l'espai i el temps. Què més vol fer abans de deixar aquest planeta? Tot això ha estat possible perquè ha rebut molta ajuda. Em complau el que he aconseguit, però encara és molt més el que m'agradaria de fer abans d'anar-me'n. No em refereixo a la meva vida privada, sinó en termes científics. M'agradaria saber com unificar la gravetat, la mecànica quàntica i les altres forces de la natura. Sobretot desitjo saber què se'n fa d'un forat negre quan desapareix. I ara trio el darrer disc. Je ne regrette rien, d'Edith Piaf. Aquesta frase és el compendi de la meva vida. I ara, sisplau, tria el seu llibre preferit per endur-se a l'illa deserta. Crec que m'enduria en Middlemark, de George Eliot. I el seu objecte de luxe quin seria? Demanaré una bona provisió de crema. Per mi és el súmum del luxe. Doctor Stephen Hawking, gràcies per haver-nos permès d'escoltar els seus discos de l'illa deserta i bon Nadal. Gràcies a vostè per escollir-me. Des de la meva illa deserta desitjo a tothom un bon Nadal i segur que tindré millor temps que vostès. Això, com dèiem al principi, era un fragment d'una entrevista més l'any 1992. Però Stephen Hawking encara va viure 26 anys més abans de morir l'any 2018. Poc abans del traspàs, poc abans d'abandonar aquesta vida tan extraordinària, ell ens va deixar aquest preciós i emotiu missatge de comiat. Va quedar clar que alguna cosa no funcionava bé amb mi. Vaig caure i vaig tenir moltes dificultats per aixecar-me. La meva mare s'adonà que alguna cosa anava malament i em va portar al metge. Vaig passar setmanes a l'Hospital Bart i m'hi van fer moltes proves. En realitat, mai em van dir què tenia, però vaig endevinar lo suficient per saber que era dolent. De fet, el doctor que em va diagnosticar es va negar a tractar amb mi i mai més el vaig tornar a veure. Ell pensava que no s'hi podia fer res. Al principi em vaig deprimir. Semblava que estava empitjorant ràpidament i no hi havia cap motiu per seguir treballant en el meu doctorat perquè no sabia si viuria el temps suficient per acabar-lo. Vaig venir a Cambridge a estudiar cosmologia. Estava determinat a fer cosmologia. Després, la malaltia es va anar desenvolupant més lentament i vaig començar a fer progressos en el meu treball. Un cop reduïdes a zero les meves expectatives, cada nou dia tenia més valor i vaig començar a apreciar tot el que tenia. També hi havia una dona jove de nom Jane que havia conegut en una festa. El fet de comprometre'm va aixecar el meu esperit i em vaig adonar que, mentre hi ha vida, hi ha esperança. Hi ha molts experiments ambiciosos de cara al futur. Dibuixarem les posicions de milers de milions de galàxies i entendrem millor el nostre lloc a l'univers. Però també hem de continuar viatjant a l'espai exterior pel futur de la humanitat. No crec que sobrevisquem 1.000 anys més sense fugir més enllà del nostre fràgil planeta. Ha estat una època gloriosa per estar viu fent investigació en física teòrica. El fet que nosaltres, els éssers humans, sent tan sols col·leccions de partícules fonamentals de la natura, hàgim estat capaços d'arribar tan a prop d'una comprensió de les lleis que ens governen i que governen el nostre univers, és un gran triomf. I em sento molt feliç si he fet una petita contribució. Vull compartir la meva emoció i el meu entusiasme pel que fa a aquesta missió. Així que recorda, mirar cap a dalt, cap a les estrelles i no cap a baix, cap als teus peus. Intenta trobar-li sentit a allò que veus i pregunta't què és el que fa que l'univers existeixi. Sigues curiós i, per més difícil que sembli, sempre hi ha alguna cosa que pots fer i triomfar fent-ho. El que cal és que no et rendeixis. Mentre hi ha vida, hi ha esperança.